Pop-up, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent pop-up.
Convidat d'avui ha compartit al Twitter un treball de camp sobre el calçat més habitual a les aules. A diferència de fa uns anys en què les sabatilles esportives tenien un nom genèric, en deien bambes, la nova cultura urbana els ha donat nom i cognom. Ara els nois i noies calcen unes Fila Disruptor 2, unes Nike Air Max, unes Jordan, unes Superstar, per dir-ne només algunes. El nom bamba, per referir-se al calçat esportiu, és propi només de Catalunya i fa referència al nom comercial del calçat que fabricava Pirelli quan es va establir a Catalunya després de la Guerra Civil. I aquesta és una altra bamba, la de Los Lobos, la cançó que ens ha triat l'Arenyes. Demà és el Dia Internacional de l'Educació i nosaltres ho volem celebrar amb el professor més pop-up que coneixem, és el Cristian Oliver, que ja és famós per la seva manera d'utilitzar les xarxes a classe. A més, atenció, estem d'estrena, avui es publica el seu primer llibre, Profes Rebels, el repte d'educar a partir de la realitat dels joves. Hola, Cristian, què tal?
Hola, què tal?
Felicitats.
Moltes gràcies.
Cristian Oliver és professor de llengua i literatura a l'Escola Barcelonina Joan Pelegrí. A Instagram i Twitter és @xtianoliver. Escolta el pop-up.
Cristian, has vingut aquí diverses vegades al pop-up, però mai abans havies fet un llibre, no?
Avui és un dia especial. Avui sí. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí, la veritat.
Sí, no? Estàs com nerviós, et veig, no? No tan nerviós com quan fas un fil d'aquests tan currats que fas, no et poses tan nerviós, no?
És que porto un dia d'emocions tota la setmana pensant en que arribi aquest dia i, ostres, avui que he arribat, és que no, amb un cos tan petit com el meu no m'hi cap tanta emoció.
Amb un cos petit, però a la portada t'han fet alt. Eh? Tu ets així tot petit i a la portada estàs una miqueta més alt. L'il·lustradora t'ha fet alt, no?
Sí, una mica.
Bé, clar, jo parlava això d'aquest fil, que és un dels últims que has publicat, no? Que fas un paral·lelisme entre les bambes que porten els teus alumnes i vols explicar. Què volies explicar amb aquest fil?
Volia treballar el text descriptiu, de fet, no? I agafar un personatge literari clàssic i que ells modifiquessin les sabates, no? El calçat que portava el protagonista o la protagonista, i que comprovessin si el personatge funcionava igual amb unes bambes diferents. I en veien que, per exemple, una Madame Bovary estaria estupenda de la vida perquè anava a l'última sempre, però en canvi un Sherlock Holmes estaria desquiciat, perdut amb unes bambes, no? I va ser molt interessant, la veritat.
El que sí que és veritat que ets molt observador, no? Perquè aquest tema de les bambes, és veritat que ara els nois i noies van bojos, no? Per tenir les últimes de... No sé, les Jordan és ara, és un fenomen, no? Tot això ho detectes a classe, no?
Sí, però al final, com a jove, sempre hi ha hagut les modes, no? I ara són les bambes, va haver-hi un temps que van ser unes revistes de quan jo era més jove.
O les paredes. Imagina't, l'edat que tenim.
Clar.
Bé, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener Dia Internacional de l'Educació per donar valor al paper de l'educació en la pau i el desenvolupament. Això, Cristian, hem de parlar d'aquest tema. Això xocaria bastant amb el pin parental proposat per Vox, oi?
Bueno, és que a mi parlar de pin parental em sembla gairebé ofensiu perquè per mi és una censura parental, no? Jo no concebo una educació que justament no eduqui les persones i que no treballi el respecte, la tolerància, i això ja ho he dit moltes vegades, perquè si haguessin de fer un pin parental aquí, haurien d'anul·lar la meva matèria, perquè jo faig servir la llengua i la literatura perquè ells es coneguin millor, perquè siguin més respectuosos i perquè al final, com a societat, puguem viure amb felicitat, no?
Tu has estat molt actiu a la xarxa els últims dies, fins i tot amb aquest hashtag no al pin parental, i clar, amb aquest argument que ara has pogut fer una miqueta més llarg, però sí que ho has fet amb diversos tuits, no?
Sí.
Tu has utilitzat pancartes del 8M, Joc de Trons, videojocs o Rosalia, entre moltes altres coses, per explicar continguts de llengua i literatura. T'has trobat alguna vegada amb pares o mares que es queixin del que ensenyes als alumnes?
No, afortunadament sempre m'he trobat famílies molt agraïdes perquè saben que al final tot això que estic fent és pel bé dels seus fills, que se senten també molt agraïts, no, els alumnes, perquè els escoltem, no, perquè els adults els tenen en compte. I jo em sento també molt agraït per les famílies.
Clar, però jo m'imagino aquesta activitat amb pancartes del 8M segur que faria posar els pèls de punta qualsevol pare o mare de Vox.
Però no, no a mi i no als meus alumnes, afortunadament.
No t'hi has trobat.
No, no, no. És que a mi em sembla humiliant, no?, que es faci aquest ús polític, que es generi aquesta confrontació, quan justament el que fem a les aules és evitar aquestes confrontacions. Això que ho facin els polítics, nosaltres no potenciarem aquesta confrontació.
Precisament, parlant de Vox, ahir era notícia a tot arreu, i de fet Twitter els hi ha tancat una mica l'activitat a Vox arran d'un tuit que van fer sobre incitació a l'odi, no?
Sí, Vox va respondre a un tuit d'Adriana Lastra del PSOE, que criticava la postura sobre el PIN parental, dient doncs, que ells eren idees retrògrades, i Vox va contestar des del compte oficial que el que ells no volen és que amb diners públics promoveu la pederàstia. I arran d'això van rebre moltes crítiques, moltes notificacions, i Twitter els va dir dissabte que estava rebent moltes denúncies i que de moment restringien algunes de les funcions d'aquest compte per incomplir lleis, normes relatives a la prohibició de les conductes que inciten a l'odi. Per tant, de moment representa que no, els van instar a esborrar el tuit, cosa que ells diu que no farien, i no poden fer publicacions noves. De fet, l'última que hi ha, que hem mirat fa una estona, era del 21 de gener.
Mm-hmm. Per tant, doncs això és el que ha passat. Què vas fer concretament amb aquestes pancartes?
No, vam analitzar-les, les vam portar a l'aula i vam trobar les figures literàries que s'amagaven al darrere. Vam també veure les referències culturals de sèries, de novel·les, de referències culturals en general, no? I va ser meravellós treballar valors, literatura, llengua i tot, no? Que al final és el que jo crec que ha de ser.
Va, obrim el llibre, Profes Rebels. Espero, Cristian Oliver, que estàs connectat amb tot el que passa al món, el més popular, que sàpigues qui són els BTS.
Ostres. Acabo de quedar fatal ara mateix.
No, és que és un running gag del programa. Ja fa temps que veiem que a les xarxes aquesta banda, diríem, coreana...
Ah, sí.
De K-pop, veus?
No, és que pel nom no, però amb els coreans i tant, Sí.
Són els BTS que ahir es va anunciar que venen a actuar a Barcelona.
Ostres, quin boom. Estaran allà les cues.
Veus com ho saps?
Sí, no sabia el nom, però sí que els conec.
Els BTS. Sempre expliques, i també ho fas al llibre, que la teva obsessió des del primer dia que vas trepitjar una aula és capgirar-ho tot perquè els teus alumnes del segle XXI rebessin una educació del segle XXI i en un entorn escolar i familiar també del segle XXI. Uh-huh. Encara estem molt lluny d'això, sigues sincer.
Sí, i tant. Sí, sobretot perquè hem de basar-nos en unes programacions tancadíssimes que estan fetes segurament amb molt de carinyo, però que no cal saber-ho tot en aquesta societat, sinó que cal ser més persona, no? I és el que jo intento defensar en aquest llibre, que cal educar més pel creixement personal, l'autoconeixement de l'alumne, i per això que sigui el centre d'atenció, el centre del seu aprenentatge.
Clar,
no?
De fet, una mica el lema és el repte d'educar a partir de la realitat dels joves.
Sí.
No? Clar, suposo que hi entren diversos debats en això. Molta gent, i molts mestres segurament, has debatut amb ells, de dir, cal que sempre tot ho fem divertit, no?
No, és que no cal que sigui divertit, però sí que ha de tenir sentit, que és diferent. Quan a un alumne tu li demostres que allò que està aprenent té una aplicació a la realitat, encara que no sigui divertit, ho entén, no? Ho entén perquè al final hi troba una aplicació. És que si no, a altres vegades estem ensenyant coses que ens acabarem oblidant. Jo crec que aquest és el canvi, no? Aquest és el capgir que m'agradaria aconseguir.
Tu sempre intentes transmetre la part positiva de tot plegat, sobretot de la teva feina. Ets positiu i sempre parles bé de tothom i com l'encares, però amb quines traves et trobes? Jo m'imagino que, no sé si ets el mestre rebel, el mestre motivat, no sé quina etiqueta portes, però suposo que això en un centre on tot ja està estipulat de fa temps és difícil encabir-hi, no?
Bueno, és complicat a vegades perquè jo sempre parlo de la por és molt humana i la por jo la respecto moltíssim perquè moltes vegades fer un canvi, no? Canviar una nova metodologia implica que allò que estaves fent ja no serveix. I per tant jo intento ser molt empàtic, però que jo sigui empàtic no vol dir que jo hagi de renunciar al que faig, no? I jo crec que la manera més positiva és conviure una miqueta, anar provant diferents metodologies i que al final en algun moment s'entrecreuren entre elles.
Tens una nova manera... Sí, segurament deus tenir unes tàctiques, no?, per intentar que la gent s'apunti a la teva moguda. L'altre dia retuitejaves un tuit d'un professor que deia que fent un curset de xarxes aplicades a l'educació li havien dit que Twenty és una nova plataforma que està revolucionant la vida dels joves.
Uah.
Va dir 20.
Ja, és que... Bueno, perquè ens allunyem de la realitat dels joves, no els escoltem. i jo intento escoltar-los i portar el seu llenguatge a la classe. I, ostres, explicar a Twenty seria com fer una classe en Facebook. Als adults els encanta, però als xavals no.
Twenty va ser una xarxa social molt potent espanyola que després la va comprar a Telefònica i que la van intentar engegar. Aquí a Catalunya no va tenir massa èxit.
Sí, sí.
La seva aviat a la resta de l'estat, però ja està, no sé si desapareguda, suposo que no, però que no té...
No té aplicació ja no. En l'ús diari dels nostres alumnes.
I vas retuitejar i vas dir, ara és TikTok.
Sí,
no?
ara és TikTok. Estic pensant alguna cosa amb TikTok.
Ah!
Que te recordes que l'altre dia t'ho vaig dir que m'hi negava. Bueno, estic pensant,
és que vas dir que TikTok no entraves, eh?
No hi volia entrar perquè genera molta polèmica per allò de l'addicció, no sé què, però és que és tan xula.
Jo crec que TikTok vas esperar que hi entrés aquesta dona.
Coneixes, eh?
Clar, aquest dilluns Rosalía s'ha obert un compte a TikTok i ara sembla que hi ha algunes persones... Si entra Rosalía, jo haig de fer alguna cosa a TikTok. Què passa amb TikTok?
Bueno, és que jo li veig una aplicació també. Jo voldria, aquí ho dic ara, és que voldria convertir un llibre de relats que cada relat estigui explicat amb un TikTok de 30 segons, no? És que em sembla tan meravellós poder convertir la literatura en audiovisual.
I aquest mestre, i és didàctic, explica a l'audiència de Catalunya Ràdio, nosaltres hem fet diversos especials de TikTok, però tu com ho diries? Què és TikTok? Com els explicaries?
TikTok per mi és ser un cineasta. Tens diferents possibilitats de fer diferents plans, pots gravar en 30 segons i, per tant, a tu et permet fer volar la imaginació de la manera que vulguis, afegir música, fer filtres... I s'ha de reconèixer que encara que generi una mica d'addicció és molt divertit.
Has de ser bastant creatiu per això. I no tenir vergonya aliena, tenir sentit de l'humor...
I tot això és el que jo vull que tinguin els meus alumnes.
Ah, doncs mira, és una eina... Clar, a veure, hem de dir que a l'editor dels vídeos no és que hagis d'agafar un programa i fer com un muntatge, sinó que ja ho porta a la mateixa aplicació i és el que fa fàcil.
Tu fas tot,
cosa que ara intento copiar Instagram per posar un TikTok a dins d'Instagram. Vull dir això. Bé, tu fas servir una etiqueta Aula Xtian Oliva?
Oliver.
Ai, Oliver?
Sí.
Però és que ara m'he quedat amb Xtian, perquè, clar, diem Christian, però l'heu de buscar a la xarxa amb una X, no?
Sí.
Xtian Oliver, sense la R final. Tot el llibre és un recull de reflexions de cap on hauria d'anar l'educació i d'algunes de les activitats que has fet amb les xarxes i que, a més, t'han funcionat. Totes aquestes activitats que expliques per Twitter sota aquest hashtag, no? Tens més de 11.000 seguidors. Fem repàs d'algunes altres activitats. L'última l'has penjat aquesta mateixa setmana també i és per treballar les tipologies textuals amb YouTube, a banda de les bambes que deien.
Sí.
I deien, ¿se pueden trabajar las tipologías textuales con YouTube? Vaya que sí, ahí van algunes idees, abro hilo. Què volies dir amb això?
Justament jo fa molt de temps que treballo les tipologies textuals, és a dir, que elaborin textos i amb la referència de YouTube. És que qualsevol persona que es posi a mirar els vídeos més fenòmens de la xarxa social són, al final, no deixen de ser textos narratius on expliquen el seu dia a dia, la seva una història. També expliquen, donen consells. Això és un text instructiu. Per tant, jo el que acabo fent amb els meus alumnes és que primer elaborin un guió escrit, no? I, per tant, després traslladin aquest guió amb audiovisual i que es gravin i que siguin youtubers.
Que està bé, perquè després dius text narratiu, text instructiu, descriptiu, argumentatiu...
I són tots.
Expositiu, dialogat, i poses exemples no, de YouTube. L'activitat que et va començar a donar fama va ser una que vas fer amb Instagram per treballar amb una lectura obligatòria, Finis Mundi, de Laura Gallego. Com se't va ocórrer aquesta?
Doncs de la manera més casual que et pots imaginar.
Sí,
com totes les meves idees boges. Estava al metro i vaig dir, ostres, he de fer demà, hem de presentar ja el treball. Tenia un treball molt avorrit i vaig dir, no em ve de gust. No a pensar una cosa, i com que estava mirant l'Instagram vaig dir, ostres, i com no he pensat abans que podem convertir la novel·la en un compte d'Instagram on el protagonista va explicant tota la seva evolució dins de la història mitjançant publicacions, i va funcionar molt bé. Va funcionar molt bé perquè els alumnes van veure que Instagram, que és la cosa prohibida, tenia una aplicació educativa. I em consta que es van llegir la novel·la d'una manera més vivencial, no? Com una experiència.
Ara estic pensant que la creativitat ha d'estar en la vida en moltes coses, no? No només per inventar-te una cosa, sinó per en moltes professions és important la creativitat, no?
Sí, a la feina de profe almenys és essencial.
Sí.
A mi a vegades quan em diuen com ha de ser un profe, doncs un profe ha de mirar els ulls a l'alumne i ha de ser creatiu, no ha de tenir por d'equivocar-se. Ha de tenir una idea molt boja i portar-la a la classe. I si no funciona, doncs ja en farem una altra.
Però clar, tu desconeixes mestres, i no ens enganyem, que fa 15 anys que estan explicant història amb el mateix temari.
Sí, i tant.
Clar, quan et veuen a tu, què pensen aquests profes? És clar, si tu cada dia vas amb l'última hora, no?
Sí, bueno, però perquè la meva gran obsessió és que els alumnes siguin els protagonistes i escoltar-los molt. Que hi hagi altres metodologies, no les vull criticar. però al final jo també sempre parlo de que el profe s'ha de sentir a gust, s'ha de sentir còmode. Jo em sento a gust així, em sento com jo crec que puc explorar el meu màxim. Si altres profes consideren que ho fan d'aquella manera, doncs ho respecto.
Bueno, també de vegades pot ser un mestre com tu, pot ser complementari d'un altre, que també aprenguin coses de com s'han fet sempre, no?, per arribar fins aquí, no?
És que jo sóc molt defensor de, com et deia abans, que convisquin aquestes dues metodologies. A mi m'agrada de tant en tant també fer una classe magistral, és que també te la demanen. Clar. També et diuen, Cristian, explica'ns una història, no?, i els veus allà ben atents. També ha de ser, vull dir...
A quines edats fas d'aquest de...
Jo primer i segon d'ESO. Són 12, 13, 14 anys. I tot fet és sempre el mateix, tampoc no és la manera. Jo crec que s'ha de sorprendre i avui toca escoltar, avui toca jugar, avui toca aprendre sense cap diversió, però aprenem amb gust i amb emoció.
Aquí en el llibre el que veig molt, evidentment, no pots posar molts dels exercicis d'última hora perquè aquest llibre ja tindria... O sigui, d'aquí una setmana ja no valdria, no?
Bueno, és que al final el llibre el que vol és fer un...
És una mica la filosofia de la teva manera de fer,
sí,
no?
Sí, vull que... I a més amb molts exemples... però de diàleg, els alumnes hi són molt presents, perquè parlo molt amb ells i jo crec que la feina del profe no només ha de ser l'activitat essencial, l'activitat estrella, no ha de ser això, ha de ser una actitud, no una manera de fer. I és el que he intentat explicar en aquest llibre.
Bé, mira, explica'ns també aquest projecte, perquè, per exemple, que vas fer un anàlisi de l'àlbum amb el Quieres de Rosalía, ja n'havíem parlat aquí al programa, argumentar un nou logo corporatiu, elaborar infografies literàries, però en complicitat amb una altra professora de llengua, la Èlia Riudavets,
sí,
i amb la bibliotecària de l'escola, la Cristina Batlle, què heu fet? Què heu fet?
Doncs ens va ocórrer que havíem de donar moltíssima visibilitat al fons de la biblioteca de la nostra escola, que hi ha molts llibres i moltes vegades no els coneixen ni els alumnes ni la comunitat educativa en general. I vam decidir fer un tastet de lletres que era, doncs, mensualment. Ara, últimament, ens està costant una miqueta de trobar perquè ja no arribem a tot, però la nostra idea és que cada mes hi hagi unes recomanacions sobre un tema que es pugui també llegir, no? Ara volem fer un d'esports, no? I novel·les que tinguin a veure amb esports, no només novel·les, també revistes, també no sé què. I ens consta, perquè la Cristina, la bibliotecària, ens ho ha dit, que el nombre de préstecs ha augmentat. Sobretot perquè han descobert llibres que no sabien que existien.
Està molt bé, sí, ha tingut conseqüències, això és una satisfacció, no?
Sí, perquè a més també hi donem una miqueta de veu a les xarxes, també tenim un Instagram sobre això, i ens funciona molt, la veritat.
És a dir, que encara tenen sentit les biblioteques, eh?
Home, afortunadament hi són, han d'existir, i jo que sóc una rata de biblioteca, i amb orgull, i a les escoles haurien d'estar més presents.
Un exemple que ha de conviure el digital amb el físic, no?
Sí.
Que cada vegada estem més en digital, però que també és important que hi hagi biblioteques, no?
És que al final llegir, independentment del món digital, llegir és un plaer, no? I això s'ha de poder transmetre i hi ha d'haver-hi espais per poder-ho fer.
I la xarxa també és com més efímera, no? I ara per això tens aquesta emoció de tenir una cosa física que és un llibre, perquè de fet es treuen més llibres que mai, no? En un moment que hauria de ser tot estar a la xarxa, però sí que és veritat que a vegades fa falta un llibre. Mira, m'agradaria dir el nom de l'il·lustradora, perquè
ho he dit per sobre,
no? La Vero Navarro és que ha fet aquestes il·lustracions de Profes Rebels, el repte d'educar a partir de la realitat dels joves. Avui hem volgut estrenar aquest llibre del Cristian Oliver, que surt avui a les botigues, el podeu anar a buscar o comprar per internet o com acostumeu a comprar els llibres, i això, et volem felicitar per això.
Moltes
també.
Gràcies, de veritat.
Bueno, Cristian, mira, et faré la pregunta de la consulta de dos quarts, que, a veure, tu que ets tan digital, fas servir el telèfon fix de casa?
No, i quan sona ja és que ni m'aixeco.
Ja no, passes, no?
No, passo.
Doncs a veure què dieu vosaltres, 93-201-7474, fas servir el telèfon fix de casa? Per què? Perquè, clar, és molt bo les respostes que hi ha a xarxa sobre aquest tema. Hi ha gent que fa servir el telèfon fix per trobar el seu mòbil dins de casa seva.
Està de bo.
Molt fort, això. I per això hem de tenir un fix. Importantíssim. Gràcies, Cristian. Una abraçada.
A tu, una altra per tu.